Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. La primera jornada de la vaga educativa obté un seguiment del 30% als instituts de la Garrotxa. A les escoles, la dada ha estat molt més baixa i a moltes no hi ha hagut seguiment. Des dels centres preveuen que el seguiment anirà a la baixa, tot i que els professors no estan obligats a comunicar l'assistència. Per tant, no ho sabran fins a última hora. Aquelles baixes s'han suplert amb guàrdies o amb espais lúdics per als estudiants. Al Bosc de la Coma, per exemple, aquest dimecres preveuen un seguiment de només el 10%.
Bueno, hem de tenir en compte que el professorat no té per què dir-ho ni avisar, però bueno, més o menys el que preveiem avui és això, potser canvia a mesura que van passant els dies.
A mi em fa l'efecte que potser serà el dia que tindrà el seguiment més important, i jo diria que els altres dies segurament serà inferior. Tinc la idea que sembla que pot ser així.
Són els directors dels instituts de casa nostra. Mentrestant, uns 4.000 docents s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Girona en el primer dia de vaga convocat pels sindicats. De fet, les direccions de tots els instituts públics gironins han acordat sumar-se en bloc a la vaga per criticar la desconnexió amb la Generalitat. Asseguren que estan molt desgastats per les decisions que pren el govern català de forma unilateral.
El primer és que estem treballant amb un material molt sensible, que són els nois i noies del país, i el que ens sembla és que no podem improvisar el currículum que hauran de fer d'aquí ben pocs mesos. No tenim temps material, només hem rebut esborranys, i aquests esborranys, en el cas de batxillerat, no és ni l'esborrany oficial, ens ha arribat a través de sindicats. Per tant, el que sobretot reclamem és informació, és poder intervenir a l'hora de parlar dels currículums, que tots els docents, les direccions també, per suposat, puguem intervenir, que se'ns consulti, perquè realment el sistema no pot dependre cada vegada de quina conselleria hi ha per canviar-ho tot.
És el portaveu de les direccions dels instituts públics gironins, Joan Comeres. Bé, entrarem en detall en el seguiment d'aquesta aturada que continua durant el dia d'avui. Dimecres 16 de març del 2022. Què tal, Neus Assín? De nou, molt bon dia.
Molt bon dia.
Sant Jaume de Llierca es queda sense llum durant més de 8 hores.
L'avaria de la companyia Endesa s'ha produït aquest dimarts a 7:45 del matí i no s'ha reparat fins a les 4 de la tarda. Ha afectat el poble on hi viuen uns 800 veïns, el polígon se n'ha salvat i l'Ajuntament ha hagut d'habilitar generadors per l'escola municipal. L'alcalde denuncia a Radio Lot que es tracta d'un problema repetitiu i culpa la companyia de la poca inversió a les seves infraestructures.
És una mica una queixa important que a nivell de municipi hem de fer cap a aquesta companyia, perquè no és la primera vegada, fa molts anys que està passant això. Nosaltres hem prescrit, hem enviat cartes, ho hem explicat que això no podia ser, i que en un temps com ara, que sí que està plovent una mica, però no hi ha una tempesta, no està arreu, doncs hi ha cap més perjudici, sí que nosaltres ens trobem aquí a Sant Jaume, doncs que són moltes hores sense corrent.
A Olot, l'oficina d'habitatge va registrar el 2021 més de 27.500 gestions.
La xifra va créixer un 7% respecte al 2020. Durant tot l'any passat se'n van comptabilitzar 2.000 més que l'any anterior. La principal demanda de la població és sobre els ajuts al lloguer. Des de l'oficina d'habitatge, amb el suport dels programes de la Generalitat, s'ha destinat més d'un milió d'euros a subvencions i altres situacions d'urgència especial.
Escoltem a la Míriam Paredes, és la directora de l'oficina d'habitatge.
Els tràmits més importants és la inscripció en el registre de sol·licitants de protecció oficial. Degut a què? No és que hi hagi un creixement de demanda, sinó que la normativa del registre ha canviat. Abans la inscripció tenia una durabilitat de 3 anys i ha passat a tenir una durabilitat d'un any. És a dir, que una vegada caducada igualment s'ha de fer aquesta gestió de tornar-se a inscriure en el registre. Això és el que ha fet pujar més les atencions en aquest sentit.
I l'Ajuntament d'Olot recorrerà als fons Next Generation per acabar la reforma de la residència Sant Jaume.
El consistori es presentarà una convocatòria de la Generalitat per optar gran part dels 2,2 milions restants per completar la reforma de l'equipament. Depenent de la quantitat que s'obtingui, les tres fases que falten s'impulsarien de cop. A hores d'ara ja s'està arribant a les acaballes de la tercera de les 6 fases que té el projecte de reforma.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Serà per la totalitat de les tres fases que queden. Estem parlant d'aproximadament 2.200.000 euros, de les quals ja sabem que com a Ajuntament no haurem d'aportar una part, hi haurà d'haver un cofinançament de l'Ajuntament que es correspondrà fins allà on sigui possible, si és que el nostre projecte acaba sent un dels projectes elegits a dintre d'aquesta convocatòria, on podem arribar. Sí que hi hauria la possibilitat que si no poguéssim accedir a aquest ajut, haguéssim de limitar que no els poguéssim fer totes tres de cop, que n'haguéssim de fer una, que n'haguéssim de fer dues, però nosaltres estem esperançats en poder completar definitivament la rehabilitació.
Mica en mica tot va tornant a la normalitat. La festa dels estudiants també retorna a Olot. Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia, aquest divendres es tornarà a celebrar la festa de Sant Tomàs d'Aquino.
Serà el Firal Petit amb diverses novetats. La festa comptarà amb concerts, correfoc i una nit on la música anirà a càrrec del mateix públic. Durant la celebració també hi haurà un punt lila per informar i assessorar els estudiants sobre sexualitat i gènere.
El membre de la comissió d'estudiants és l'Oriol García.
Vam proposar des de la comissió fer una festa més per tothom i vam decidir fer una proposta del DJ Ets Tu, que des de principis de març l'insta oficial de la comissió d'estudiants i de la festa de Sant Tomàs, tots els joves que ho vulguin ens poden enviar totes les músiques que vulguin de tots els gèneres musicals, i també està tenint molt bona reacció perquè ja portem més de 200 cançons per posar.
Una escala de 3 metres i uns quants papers com a únics elements d'atrets o vestits d'home comprats a una botiga de roba normal com a vestuari, una música parlada de fons i, per sobre de tot, un patinatge d'alt nivell tècnic. Així és la nova coreografia del Club Patinatge Artístic Olot. Si encara no l'heu vist, la veritat és que busqueu-lo a les nostres plataformes digitals perquè val molt la pena.
Amb Escalant, en Ricard Planiol ha sorprès a tothom. El creador dels balls del CP Olot reivindica el patinatge per davant dels focs artificials pels quals aposten altres grups.
A l'ull del jutge, a l'ull de l'espectador, hi ha algunes petites situacions on fins i tot el jutge es perd a l'hora de buscar quin element vol veure, perquè està perdent detalls en diferents llocs. Uh-huh. No és una manera meva pròpia de treballar. Tinc molt clar sempre que és important guiar-lo, però a vegades aquí he intentat confondre-lo una miqueta i estressar-lo. He intentat estressar l'espectador, he intentat que tingui aquesta sensació d'estrès, que arribi un momentet on fins i tot no se'n dona compte i que deixa de respirar.
Són paraules al tercer temps de Radio Olot. Genís Grau aconsegueix de la seva banda la medalla de plata a la Copa d'Europa Indoor de França. El triatleta de Castellfollit va fer suar el dues vegades campió del món de la disciplina, Vincent Lluís.
A la final disputada a la pista coberta de Liévin, Grau va arribar un segon per darrere del francès. Era la primera prova de la temporada i el garrotxí va mostrar que pot competir per intentar arribar als Jocs Olímpics de París.
A falta de 200 metres va canviar de ritme molt i molt fort. Em vaig concentrar tot el que vaig poder a darrere seu. I bueno, el tercer a la curva ens vam tocar una miqueta, allà em vaig desconcentrar una miqueta, però vaig poder tornar a ficar-me dins carrera i va ser res. Em va treure al final un segon, però darrere de Michel Lluís, que per mi és un ídol, i ostres, quedar a un segon d'ell i fer-lo apretar les dents, jo per mi és com haver guanyat aquesta carrera.
El pròxim repte de Genís Grau, però, serà el 3 d'abril a Melilla en una nova prova de la Copa d'Europa de Triatló.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda, sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I en un nou matí de carrer Samolls, és hora d'extremar les mesures de precaució a l'hora de conduir. És hora també de connectar amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Avui, de carrers tallats, tenim a l'Avinguda Europa, a l'alçada del carrer Portugal, tallaran el carril que comunica els dos sentits per obrir una rasa. Després tenim també tot el dia el Bonaire i el Concepció Vaireda. De reserves d'estacionament en tenim tot el dia al carrer Fluvià, a la carga i descarga de l'Hospici i a l'alcalde Lluís Casademont. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Cel cobert aquest matí, ha estat de fet plovisquejant durant tota aquesta nit. Neus, amb quins valors ens llevem a aquesta hora?
Doncs temperatures altes, com ahir, 9 graus a Olot, a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Ripoll, en tenen 10 a Mieres, a Castellfollit de la Roca i a Vic, 11 a la Vall d'en Bas, a Anglès i a Banyoles, 12 a Girona i a Figueres, 3 a Das i 2 a Vall de Núria.
Ara per ara, sense canvis, Dani.
Bé, dimecres tot continua igual. La temperatura podria baixar una mica, la neu, que vindrà de cotes altes de més de 2.000 metres, anirà baixant cap a 1.600 i seguirà doncs, aquesta possibilitat d'una mica de pluja, una mica de neu. Especialment tarda i nit de dimecres i dijous, aleshores podríem tenir pluges més abundants i tornar a superar en alguns indrets els 30 litres per metre.
Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
La primera jornada de la vaga educativa obté un seguiment del 30% als instituts de la Garrotxa. A les escoles, en canvi, la dada ha estat molt més baixa i a moltes pràcticament ni s'ha notat.
Des dels centres preveuen que el seguiment anirà a la baixa, tot i que els professors no estan obligats a comunicar l'assistència. Aquelles baixes s'han suplert amb guàrdies o amb espais lúdics per als alumnes.
Ens ho explica en Pau Masó.
Els instituts han estat els centres que més han notat la vaga a la Garrotxa. Al Montsecopa i al Bosc de la Coma el seguiment ha estat d'un 30% i al Garrotxa s'ha acostat al 40%. El director del Bosc de la Coma és Marc Nicolau, en declaracions a Ràdio Olot.
El que fa al seguiment, doncs avui tenim un 30% de professorat que no ha vingut. El seguiment de la vaga més gros va ser l'1 d'octubre, aquell va ser gairebé un ple. Però bueno, respecte a altres vagues que hi ha hagut més de l'àmbit educatiu, sí que és bastant més àmplia aquesta, i es valora bueno, doncs, en el sentit que hi ha cert malestar, no?, per tota una mica la gestió que darrerament s'ha anat fent, i la gent evidentment es manifesta i després el seu malestar, en aquest cas en la vaga.
El Garrotxa, la vaga és on ha tingut més seguiment i entre un 35 i un 40% dels professors del centre han fet vaga. El cap d'estudis és Joan Fernández.
Una jornada doncs, una mica reivindicativa, no? I que tenim un cert seguiment dintre del claustre, amb més o menys hores d'ares, eh? Tenim un 35% de seguiment, calculem que mourem entre el 35 i el 40%. Aquesta xifra sí, és important i fa que el normal funcionament de l'institut doncs, es vegi afectat.
A les escoles, a primària, el seguiment ha estat molt més baix. Al Pla de Dalt d'Olot, la vaga, només l'han seguit un 15% del professorat. Però al Malagrida, al Morró, o també a la Bòbila i al Berntallà, tots els professors han assistit a classe. Als concertats tampoc hi ha hagut vaga. La convocatòria que han fet els sindicats és fins dijous i també els dies 29 i 30 de març. Els centres calculen que el seguiment vagi a la baixa a mesura que passin els dies de la vaga. Al Bosc de la Coma, per exemple, aquest dimecres preveuen un seguiment de només el 10%.
Bueno, hem de tenir en compte que el professorat no té per què dir-ho ni avisar, però bueno, més o menys el que preveiem avui és això, potser canvia a mesura que van passant els dies.
A mi em fa l'efecte que potser serà el dia que tindrà el seguiment més important i jo diria que els demés dies segurament serà inferior. Ens fa, bueno, és una mica la idea que sembla que que pot ser així.
Durant aquest dimarts, els professors que han fet vaga s'han substituït amb guàrdies o bé els alumnes han pogut anar a la biblioteca o al pati durant l'hora de classe. Des de les direccions dels centres asseguren que entenen els motius de la vaga i remarquen que van més enllà del nou calendari escolar.
Hi ha tot un decàleg, no?, de punts que tenim, no?, de reivindicatius que, bueno, que saps que últimament s'ha afegit doncs el nou currículum de tant d'ESO com de batxillerat, el canvi del calendari, bueno, hi ha més, hi ha uns quants punts que estan tots dintre d'aquesta reivindicació.
La part més econòmica de recursos fins la part de plantilles de professorat, des de la part d'avançament de calendari, nous currículums d'ordenació, nous currículums que han sortit amb un esborrany que no podem treballar ni planificar dia d'avui encara pel curs que ve, una sèrie de qüestions que han fet, en certa manera, que sembli que només ens queixem per l'avançament del calendari escolar, o això sembla la visió que es dona d'alguna manera amb els mitjans de comunicació que llegeixes, i no... Hi ha molt malestar per moltes altres coses.
Aquest dimecres serà el segon dia d'una vaga que també s'allargarà dijous i es tornarà a convocar el dimarts 29 i el dimecres 30 de març. A l'àmbit català, els sindicats han xifrat el seguiment de la primera jornada en un 60%, mentre que el Departament d'Educació ho ha rebaixat a un 30%.
A Girona, uns 4.000 docents s'han manifestat aquest dimarts pel centre de la ciutat en el primer dia de vaga convocat pels sindicats. Els manifestants han carregat contra el Departament d'Educació per no tenir-los en compte i han demanat la dimissió del conseller Josep González Cambray, a qui han fet responsable del manteniment de les retallades.
En aquest sentit, els sindicats han exigit un increment de la inversió i una retallada del nombre d'alumnes que hi ha a cada aula. La manifestació ha sortit de tres punts diferents de la ciutat. Una columna, la més nombrosa, ha arrencat del pavelló de Fontejau, una altra ha sortit des de l'estació de tren de Girona i la tercera des de la zona industrial al sud de Girona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Sant Jaume de Llierca es queda sense llum durant més de 8 hores. L'avaria de la companyia Endesa s'ha produït aquest dimarts a 8:15 del matí i no s'ha reparat fins cap a les 4 de la tarda.
Ha afectat el poble on hi viuen uns 800 veïns. El polígon se n'ha salvat i l'Ajuntament ha hagut d'habilitar generadors per l'escola municipal. L'alcalde denuncia a Ràdio Lot que es tracta d'un problema repetitiu i culpa la companyia de la poca inversió de les seves infraestructures.
Informa Aniol Puigverd.
8 hores. Aquest és el temps que han hagut d'estar sense llum aquest dimarts als més de 800 veïns que viuen al poble de Sant Jaume de Llierca. Des de 6:45 del matí i fins a les 4 de la tarda, el nucli urbà no ha tingut subministrament elèctric a causa d'una avaria a la xarxa. La companyia Endesa no ha volgut explicar el motiu de tall i el consistori assegura que només s'ha dedicat a donar llargues durant tot el dia. L'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, diu a Ràdio Lot que el problema no és d'un dia.
És una mica una queixa important que a nivell de municipi hem de fer cap a aquesta companyia, perquè no és la primera vegada, fa molts anys que està passant això. Nosaltres hem prescrit, hem enviat cartes, ho hem explicat que això no podia ser, i que en un temps com ara, que sí que està plovent una mica, però no hi ha una tempesta, no està arreu, doncs hi ha cap més perjudici, sí que nosaltres ens trobem aquí a Sant Jaume, doncs que són moltes hores sense corrent.
El tall d'aquest dimarts no ha afectat el polígon industrial de Sant Jaume, ja que aquest està connectat a una altra companyia, però sí que ha implicat a una càrnia amb frigorífics i 200 treballadors que està ubicada a prop del nucli urbà. L'Ajuntament també ha hagut de subministrar generadors a l'escola i per bombar aigua. Segons la companyia, l'avaria ha vingut d'un ramal procedent de Figueres. Per Cargol, el motiu és clarament una falta d'inversió.
Sí, això nosaltres ja fa molts anys que ho estem reivindicant i ens estem manifestant cap a una poca inversió cap a aquestes nostres comarques, no?, i els nostres municipis. Explicar, doncs, el temps que estem ara, doncs, que sigui un ramal i cada any, o cada 2-3 anys ens passa una incidència com aquestes, això és una falta claríssima d'inversió. No hi ha cap més motiu, eh? És a dir, quan ens diuen sempre que el problema és aquest ramal, vol dir que han de canviar, doncs, la línia, els transformadors, és a dir, ells en saben, però alguna cosa han de fer perquè no torni a passar, no? Llavors ens trobem que cada 2-3 anys ens passa el mateix aquí a Sant Jaume de Llierca.
El gener del 2017, Sant Jaume de Llierca va estar gairebé 19 hores sense llum. També el gener de 2020 van ser 12. Durant el temporal Filomena de l'any passat també va passar el mateix i aquest 2022 s'ha repetit la història.
De Sant Jaume de Llierca anem cap a Olot perquè l'oficina d'habitatge va registrar el 2021 més de 27.500 gestions. La xifra va créixer un 7% respecte al 2020. Durant tot l'any passat se'n van comptabilitzar 2.000 més que l'any anterior.
La principal demanda de la població és sobre els ajuts del lloguer. Des de l'oficina d'habitatge, amb el suport dels programes de la Generalitat, s'ha destinat més d'un milió d'euros a subvencions i a altres situacions d'urgència especial.
El 2000 es posava en marxa l'oficina local d'habitatge d'Olot. Des de llavors, les atencions mai han parat de créixer. El primer any de vida de l'oficina es van fer 6.600 consultes. Actualment, la xifra s'ha gairebé multiplicat per 5 i s'ha situat a les 27.500. Durant el 2021, les atencions van augmentar un 7,4% respecte al 2020. Jordi Güell és el regidor d'habitatge.
Una cosa que ja sabem, no? que és el tema de l'habitatge, és un tema que preocupa molt. És un tema doncs, que genera doncs, precisament aquestes consultes i això doncs, es tradueix en aquest increment tan notable doncs, d'atencions que es fan des de l'oficina.
Durant aquests anys, el major nombre de consultes ha estat sobre els ajuts per al lloguer amb més de 11.600 atencions. També hi ha hagut gairebé 2.000 consultes sobre pisos de lloguer o promocions d'habitatge de protecció oficial. Això explica la directora de l'oficina d'habitatge, Míriam Paredes.
Els tràmits més importants és la inscripció en el registre de sol·licitants de protecció oficial. Degut a què? No és que hi hagi un creixement de demanda, sinó que la normativa del registre ha canviat. Abans la inscripció tenia una durabilitat de 3 anys i ha passat a tenir una durabilitat d'un any. És a dir, que una vegada caducada igualment s'ha de fer aquesta gestió de tornar-se a inscriure en el registre. Això és el que ha fet pujar més les atencions en aquest sentit.
Des de l'Ajuntament d'Olot s'han proposat que aquest 2022 hi hagi un impuls a l'habitatge públic. Per aconseguir-ho es desenvoluparan nous sectors com el polígon del Serrat, on es projecta un 50% d'habitatge públic, i la zona de Sant Cristòfor, on es preveuen una vuitantena de pisos de protecció oficial. A més, des de l'oficina, amb el suport de la Generalitat, s'ha destinat més d'un milió d'euros a ajudes dirigides a pagar la renda del lloguer i prestacions econòmiques d'urgència especial.
Aquests tràmits que s'han fet a través doncs, de l'oficina d'habitatge en tot el tema dels ajuts de lloguer, val? I per la quantia econòmica que això suposa doncs, perquè les famílies puguin fer front a les rendes de lloguer dels seus habitatges, la quantitat d'aquests 1.112.000 euros. Val? Cosa també doncs, molt, molt important doncs, per garantir l'accés a l'habitatge a la ciutat d'Olot.
Des de la regidoria d'habitatge exposen que voldrien donar més serveis, però que estan limitats tant per la plantilla com per l'espai de l'oficina. Això es preveu que millori amb la nova seu ubicada al Firalet. L'obertura d'una nova oficina permetrà millorar l'atenció, però no ampliar la cartera de serveis.
I Olot haurà de recórrer els fons Generation per acabar la reforma de la residència de Sant Jaume. L'Ajuntament es presentarà a una convocatòria de la Generalitat per optar a gran part dels 2 milions restants per completar la reforma d'aquest equipament.
Depenent de la quantitat que s'obtingui, les tres fases que falten s'impulsarien de cop. A hores d'ara ja s'està arribant a les acaballes de la tercera de les 6 fases que té el projecte de reforma.
La reforma de la residència de Sant Jaume està arribant al seu equador. Durant els últims 2 anys s'ha estat arreglant els baixos de la residència i s'ha obert un nou accés a través del pati interior. Ara, quan el projecte ja frega el 50%, l'Ajuntament vol intentar desbloquejar de cop l'altra meitat de les obres. Ho vol fer accedint als ajuts Next Generation. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que el consistori presentarà les tres fases que falten per acabar la reforma als fons europeus.
Serà per la totalitat de les tres fases que queden. Estem parlant d'aproximadament 2.200.000 euros, de les quals ja sabem doncs, que com a Ajuntament no haurem de portar una part, hi haurà d'haver un cofinançament de l'Ajuntament que es correspondrà fins allà on sigui possible, si és que el nostre projecte acaba sent un dels projectes elegits a dintre d'aquesta convocatòria, doncs on podem arribar. Sí que hi hauria la possibilitat doncs, de, que si no poguéssim doncs, accedir a aquest ajut, doncs haguéssim de limitar que no els poguéssim fer totes tres de cop, que n'haguéssim de fer una, que n'haguéssim de fer dues, però nosaltres estem esperançats doncs, en poder completar definitivament la rehabilitació.
La convocatòria d'ajudes europees on es presentarà l'Ajuntament d'Olot la gestionarà la Generalitat. Per això, en una visita fa uns dies, el consistori va ensenyar les instal·lacions de la residència a la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Després de la visita, la mateixa consellera va assegurar que el projecte encaixava perfectament en les bases de la convocatòria d'ajudes que sortirà aviat.
Ens ha agradat doncs, veure que el projecte doncs, que ens presenta l'alcalde compleix molt les bases d'aquestes convocatòries. És evident que no podem dir quants diners doncs, podrem dedicar doncs, a aquest projecte perquè és concurrència competitiva i tampoc no sabem quants projectes se'ns presentaran, però sí que és veritat que encaixa perfectament. No? Estan treballant amb unitats de convivència doncs, molt més petits, que és un dels nous d'aquest nou model doncs, ha pensat en la persona, doncs és justament això. Tant el projecte realment està molt bé. Per tant, esperem quan surti la convocatòria, els hem animat també, doncs, evidentment, a que es presentin.
Fins ara, l'Ajuntament d'Olot, juntament amb el Departament de Drets Socials i l'Obra Social La Caixa, han finançat 1,7 milions d'euros de les obres. Ara, amb els Next Generation, es vol aconseguir una part dels 2,2 milions que falten per completar les tres fases restants. Aquestes servirien per crear tres noves unitats de convivència a la segona i tercera planta de la residència. Això permetria passar dels 17 usuaris actuals a la 60.
Traiem el cap a l'exterior. Què està passant a aquesta hora a les comarques de Girona? Doncs la patronal dels transportistes ens reclama la dimissió del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, per criminalitzar, diuen, el sector. La Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya, la CETAT, critica que es vinculin les morts a l'autopista AP7 amb l'augment dels camions arran de la fi dels peatges i carrega contra Lamiel per la seva, diuen, incompetència i per prendre decisions sense consultar el sector.
A més, reclama el conseller d'Interior tenir més diàleg amb ells. El president de CETCAT, Eduard Tallac, recorda que la seguretat és primordial per al sector del transport i més encara perquè en cas d'accident entre cotxe i camió, el vehicle menys pesat té més probabilitat de patir conseqüències més greus.
I això coincideix el mateix dia en què hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut a la Jonquera un camioner begut que feia ziga-zagues per l'autopista AP7 i que multiplicava per 8 la taxa d'alcoholèmia.
L'infractor, que té 35 anys, va estar a punt de xocar contra el cotxe patrulla dels Mossos que li feia senyals perquè s'aturés. El transportista va marcar una taxa d'1,28 mil·ligrams quan li van fer la primera prova d'alcoholèmia i es va negar a sotmetre's a una segona. No és l'únic camioner begut a qui els Mossos han atrapat a la Jonquera. També han denunciat un altre de 40 anys que multiplicava per 5 la taxa permesa i que va estampar el trailer contra la tanca lateral de la GI500. L'home ara haurà de comparèixer davant el jutge.
Els Mossos han localitzat aquest dilluns un artefacte explosiu en un local a la comarca del Moianès. Segons el cos policial, la bomba encara tenia explosiu a l'interior i es feia servir com a cendrer. En aquest sentit, van ser els mateixos usuaris del local els que van avisar els Mossos davant de la sospita que dins de l'artefacte podria haver-hi encara material explosiu. Un grup dels TEDx van desplaçar-se fins al lloc i en comprovar que hi havia material a dins, van emportar-se'l per fer-lo esclatar amb seguretat. Els Mossos recorden que si alguna persona detecta algun explosiu, no s'arrisqui i truqui directament al 112. En matèria mediambiental, la Diputació de Girona reclama a l'Estat que paralitzi i derogui de manera immediata el ramal de la Mat de Riudarenes.
El ple ha aprovat una declaració institucional instant el govern espanyol a enterrar el projecte d'aquest tram dels 400 kV pel mig de les Guilleries. El text es fa ressò del darrer informe del Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient, el CILMA, que conclou que el ramal no és necessari i de la ferma oposició feta des del territori des de fa 15 anys. A més d'aquesta, la Diputació també ha aprovat una declaració institucional que condemna la invasió d'Ucraïna i expressa la seva solidaritat, suport i afecte al poble ucraïnès i una tercera de lluita contra el frau.
Marxem ara cap a Amer perquè la vacuna de la farmacèutica Ipra genera més anticossos que la de Pfizer com a dosis de reforç, segons els resultats preliminars de l'assaig clínic, en el qual han participat més de 700 voluntaris en 10 hospitals de tot Espanya.
L'assaig ha detectat que les persones que van rebre el tercer vaccí de Pfizer, 6 setmanes després de la segona dosis, la quantitat d'anticossos es va multiplicar per 67, 14 dies després d'administrar-se, mentre que els que van rebre la d'Ipra es va multiplicar per 147. A més, l'estudi també conclou que els efectes secundaris han sigut més lleus entre els que han rebut el vaccí de la farmacèutica gironina.
I el Fòrum Gastronòmic de Girona ha tancat aquest dimarts una edició d'èxit, complint totes les expectatives, tant en nombre de visitants com en la satisfacció entre expositors i ponents.
A les esperes de les xifres definitives d'assistència han arribat a l'objectiu que s'havia marcat de 15.000 visitants. El director del fòrum és Albert Labastida.
Hem trobat aquests 15.000 visitants que havíem comentat a l'inici, que s'han acomplert, encara no tenim els números definitius, però sabem que hem arribat a les xifres que teníem previstes, i parlant amb els expositors, estan força contents de tota la dinàmica i tots els visitants que han tingut. Tots estan, com comentàvem abans, molt optimistes de cara al futur. És cert que venim d'una època de dificultats per tot el sector i a partir d'ara doncs, sembla ser que tot ha d'anar cap a millor.
Enguany, amb l'objectiu d'actuar com a revulsiu per un sector molt afectat per les restriccions de la pandèmia, han comptat amb primeres espases de la cuina a nivell internacional i de casa i amb algunes noves fórmules que arriben per quedar-se, com les sessions monogràfiques sobre aliments o elaboracions concretes.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Sembla que mica en mica tornem a la normalitat. Ho demostra l'organització de la Festa dels Estudiants, que torna a Olot. Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia, aquest divendres es tornarà a celebrar Sant Tomàs. Serà el Firal Petit amb diverses novetats. La festa comptarà amb concerts, correfoc i una nit on la música anirà a càrrec del mateix públic. Durant la celebració també hi haurà un punt lila per informar i assessorar els estudiants sobre sexualitat i gènere.
Després de no poder-se celebrar l'any passat per la pandèmia i de posposar-ho aquest any per l'augment de casos a la ciutat, la Festa de Sant Tomàs d'Aquino torna a Olot aquest divendres. La celebració comptarà amb dos cantautors, com Moisè i Pol Ferrés. A les 9 del vespre hi haurà un correfoc a la plaça Major i dues hores després hi haurà la playlist party, on els assistents hauran escollit les cançons que sonaran. No hi haurà disjòqueis, sinó que la música estarà preseleccionada. Així ho explica el membre de la comissió d'estudiants, Oriol García.
Vam proposar, des de la comissió, fer una festa més per tothom i vam decidir fer una proposta del DJ Ets Tu, que des de principis de març l'Insta oficial de la Comissió d'Estudiants i de la Festa de Sant Tomàs, tots els joves que ho vulguin ens poden enviar totes les músiques que vulguin, de tots els gèneres musicals, i també està tenint molt bona reacció perquè ja portem més de 200 cançons per posar.
També una de les novetats d'aquesta edició serà la instal·lació d'un punt lila. Aquest té l'objectiu d'informar els adolescents en matèria de sexualitat i també ser un punt d'escolta i atenció a qualsevol dubte o incidència. La membre de la comissió d'estudiants és Fàtima Sancare.
Aquest any tenim una nova novetat, ¿vale?, que és el punt lila. ¿Vale? És un espai on podran estar, bueno, que estarem unes noies, que són psicòlogues i també els membres de la comissió, que podran accedir persones que han estat assetjades durant la festa o que s'han sentit d'alguna manera maltractades per alguna altra persona, saps? I coses d'aquestes, saps? I podrà accedir-hi tothom, també farem dinàmiques i donarem xapes, pulseres, mosses, etcètera, etcètera.
La festa serà gratuïta, a l'aire lliure al Firal Petit. No hi haurà limitacions d'aforament i s'acabarà a la una de la matinada.
Els joves tenen ganes de divertir-se i la veritat és que de propostes no en faltaran per joves i potser fins i tot per no tan joves. I és que la música clàssica aquest estiu tornarà a la Xubertia de Vilabertran. Ha programat més concerts que mai per celebrar els 30 anys. Són 23 propostes entre l'11 i el 28 d'agost, mantenint la canònica com a escenari principal i amb propostes a Castelló d'Empúries, també hi ha Vilajuïga.
Un agost de música clàssica i cançó poètica que aplegarà grans mestres de prestigi internacional i donarà l'oportunitat a artistes emergents, un dels segells del festival. Per l'aniversari han ideat una doble ballada per homenatjar Jordi Roc, fundador i ànima del festival, que aplegarà els seus artistes i repertori favorits. Víctor Medem és el director de la Xubertiada.
Volíem que estigués present artistes que han significat, tenen una especial connexió amb el Jordi. Un és el Matías Guerna, evidentment, que farà la Vella Molinera. No podia faltar el Matías. I la primera part del concert serà una concert que estarà la Emma Nikolovska amb el Wolfram Rieger. El Wolfram Rieger és un dels millors amics del Jordi i molt proper al festival. I ell volia fer aquest concert amb la Emma, que l'any passat ja va debutar a casa nostra. I la primera part d'aquest recital de tarda la farà la Julie Fuchs. La Julie Fuchs està ara mateix al Liceu, és una cantant fantàstica. I aquí la volíem específicament que fos una cantant francesa perquè el Jordi estima molt el repertori francès.
Doncs en Jordi estarà content perquè la veritat és que tot el repertori li encantarà. La Xubertia de Vilabertran aquest proper estiu, una altra de les cites ineludibles del calendari de festivals.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal. campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
És el moment de l'anàlisi, després de la victòria del CPA Olot d'aquest cap de setmana. Una escala de 3 metres i uns quants papers com a únics elements d'atrezzo. Vestits d'home comprats a una botiga de roba normal com a vestuari, una música parlada de fons, res habitual, i per sobre de tot, un patinatge d'alt nivell tècnic.
Així és la coreografia del Club Patinatge Artístic Olot amb l'escalant Ricard Planiola, sorpresa a tothom. El creador dels balls del CPA Olot reivindica el patinatge per davant dels focs artificials pels quals aposten altres grups.
Ens ho explica en David Planella.
Quan la tendència als grups de show és jugar a veure qui la fa més grossa, qui porta l'atrezzo o el vestit més espectacular, Ricard Planiola ha fet tot el contrari. El director tècnic i artístic del CPA Olot ha muntat una coreografia amb una escala de 3 metres i amb les patinadores vestides amb un vestit d'home, pantalons, americana, camisa i corbata que han comprat a una botiga de roba normal. Amb el ball escalant, Planiol ha innovat i ha demostrat que sovint menys és més. N'ha parlat al tercer temps de Ràdio Olot.
No es tracta d'un projecte d'IMSD per aconseguir doncs, fer volar ningú ni fer el foc més gros dins d'una pista, sinó que es tracta d'una coreografia de patinatge artístic. Cada vegada ens hem de despullar una mica més de tots aquests elements que realment que sí que poden encegar molt a l'espectador per la seva per la seva lluminositat o per la seva majestuositat, perquè són elements de trets o de decoració que poden encegar realment i deixar de veure realment tot el treball que hi ha al darrere, no?
I per això la base que sustenta la nova coreografia del CPA Olot és el patinatge. Té molta velocitat, blocs molt junts i figures d'una dificultat elevada que s'encadenen i que no deixen respirar ningú, ni els espectadors ni els jutges.
A l'ull del jutge, a l'ull de l'espectador, hi ha algunes petites situacions on fins i tot el jutge es perd a l'hora de buscar quin element vol veure, perquè està perdent detalls en diferents llocs. Uh-huh. No és una manera meva pròpia de treballar. Tinc molt clar sempre que és important guiar-lo, però a vegades aquí he intentat confondre-lo una miqueta i estressar-lo. He intentat estressar l'espectador, he intentat que tingui aquesta sensació d'estrès, que arribi un momentet on fins i tot no se'n dona compte i que deixa de respirar.
El ball vol denunciar l'estrès que senten moltes persones a la feina i amb aquest objectiu té un ritme molt alt fins que una patinadora cau al terra mostrant que ja no pot més. És quan la música canvia de registre i amb un to més suau s'arriba al desenllaç de la història. Al final és un dels més espectaculars que ha fet el CPA Olot amb una patinadora, Aina Planiol, que s'enfila a una escala de 3 metres tot ensenyant a tothom que ha aconseguit escalar al lloc més alt. Ricard Planiol diu que per primera vegada volia posar una patinadora a l'alçada dels jutges.
Xoca, sempre tens una visió del ball amb un angle sempre en baixada, doncs que de cop i volta tinguis un final que se't posa a la mateixa alçada que tu, penso que per als jutges ha de ser un momentet bastant impactant.
Aina Planiol, que s'enfila amb una escala que va creixent.
Amunt.
Gairebé 3 metres amunt s'enfila, a dalt de tot. Aina Planiol, mira fora de jau, aixeca el dit i diu que és aquí, i diu que ja ha pujat, i diu que ho ha aconseguit.
De moment, amb el ball escalant, el CPA Olot ja va guanyar amb contundència el campionat territorial de Girona. Tots els jutges el van col·locar a dalt de tot. Ara les patinadores olotines el continuaran perfeccionant per millorar-lo encara més en el campionat de Catalunya del proper 3 d'abril a Granollers.
Sens dubte, el CPA Olot ha deixat amb la boca oberta a propis i estranys. Per la seva banda, Genís Grau aconsegueix la medalla de plata a la Copa d'Europa Indoor de França. El triatleta de Castellfollit va fer suar el dues vegades campió del món de la disciplina, Vincent Lluís.
En la final disputada a la pista coberta de Liavin, el Grau va arribar un segon per darrere del francès. Era la primera prova de la temporada i el garrotxí va demostrar que pot competir per intentar arribar als Jocs Olímpics de París.
Ens ho explica en Roger Isern.
A tocar de l'or, així es va quedar Genís Grau en la primera prova de la temporada de la Copa d'Europa Indoor de triatló. La pista coberta de la ciutat francesa de Liavin va viure un final d'infart entre el triatleta de Castellfollit de la Roca i el bicampió del món, Vincent Lluís, que competia a casa. En un format ràpid de supersprint on els triatlots duraven uns 10 minuts, Grau va anar superant les eliminatòries fins a arribar a la final. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, explica com va viure el tram final de la prova.
A falta de 200 metres va canviar de ritme molt i molt fort. Em vaig concentrar tot el que vaig poder a darrere seu. I bueno, el tercer, a la curva, ens vam tocar una miqueta, allà em vaig desconcentrar una miqueta, però vaig poder tornar a ficar-me dins carrera i va ser res. Em va treure al final un segon, però darrere de Michel Lewis, que per mi és un ídol, i ostres, quedar a un segon d'ell i fer-lo apretar les dents, doncs jo per mi és com haver guanyat aquesta carrera.
Des de l'inici de la final, Grau tenia clar que no havia de perdre el ritme de Vicent Lluís, un expert en aquesta disciplina. Tant en la natació com a la bicicleta, el garrotxí va seguir l'estela del francès i fins i tot en algun moment va pensar atacar, però s'ho va repensar. Ja en l'última disciplina, la cursa a peu a la pista coberta, va pressionar el bicampió mundial i gairebé el va superar als últims metres. Un segon va separar Grau de la plata a l'or. El triatleta explica que les cames li van dir prou.
Sí que quan va fer l'atac final ell, que ens va obrir uns metres, després jo vaig veure que ell també anava fluix de forces i vaig començar com a atrapar-lo una miqueta i sí que vaig veure allà una possibilitat, però després les meves cames també van començar a fallar i, bueno, és que ja, bueno, un esprint així se t'inflen les cames i arriba un punt que no pots ni moure-les i va ser allà... Vaig petar, però ell també va petar, o sigui, vam arribar tots ben petats, però res, tots allà a tocar, va ser molt emocionant.
El garrotxí reconeix que encara no està al 100% físicament i tot i el gran resultat i el bon nivell exhibit, diu que va arribar a aquesta primera prova lluny del millor estat. El gran objectiu de Grau és clar, la preparació que començarà al maig per aconseguir la classificació per als Jocs Olímpics de París 2024.
No ens podem pujar molt amunt, que la temporada és molt llarga, aquesta ha sigut la primera, i hem d'anar pas per pas i ja et dic, el maig sí que hem de començar i no parar. Allò serà un no parar, concentrats, entrenar bé i tot enfocat per al 2024.
El pròxim repte de Genís Grau, però, serà el 3 d'abril a Melilla en una nova prova de la Copa d'Europa de Triatló.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.